A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Abans de l'astrolabi, el quadrant o la brúixola, els humans ens guiaven pels senyals de la natura. Alguns eren mòbils, com el color del cel o la direcció del vol de les aus, i d'altres, constants, fixos, com la constel·lació de l'Ossa Major, l'Estrella Polar o la Creu del Sud. Les persones sempre hem necessitat que ens guiïn per saber on anem i fins i tot d'on venim. D'aquí l'èxit dels imants, xamans, sacerdots, gurús, rabins, lames, pastors, de totes i cadascuna de les religions, en definitiva, que per a molts, a més, són puntal de resistència. I a tu, que te ve el cap si te dic guia? La persona que és el nostre nord, com canten els OR's, aquella que ens guia, el nostre punt de referència, una motivació. I de vegades passa que perdem el nord o qui ens feia de nord. Però, com explica Javier Ares, fundador de Polaris Menorca, tot és qüestió de perspectiva.
Nord ve d'una paraula indoeuropea que vol dir a l'esquerra, perquè abans els antics s'orientaven simplement per la sortida del sol, que no s'escalfava i no es donava la vida, i per la mort, que era la posta del sol. Teníem que tornar a la cova, a la caverna, a refugiar-nos, i per tant era la mort, no? Així, pues, per orientar-nos cap a l'esquerra, cap al nord, pues, tenim que saber on està l'estrella polar, que és l'única estrella fixa en el firmament. És un fixe aparent, però que a nosaltres no serveix en el dia a dia. Per trobar l'estrella polar hi ha moltes maneres, sabent la latitud a la que ens encontrem, per exemple, a Balears, estem a 40 graus latitud nord, com simplement agafar una brúixola i mirar cap al nord i elevar la mirada a 40 graus, arribarem a la polar. Però el més fàcil és per les estrelles que nosaltres diem el puntero, la constel·lació de la Ossa, dins l'asterisme del carro. Hi ha dues estrelles a l'altre costat de la cua, que se diu Meraki Dube. Si projectem la distància de Meraki Dube 5 vegades, per física, per vectores, arribarem a l'estrella polar, baixant la línia a l'horitzó, i aquest és el nostre nord.
Gràcies a Javier Ares, ja no perdrem el nord, eh? El manco mirant el cel el trobarem fàcilment. Guiar és ajudar algú a trobar, a reconèixer un camí com aquesta estrella del nord que ens guia. I també és acompanyar algú per ensenyar-li el camí, fer-li de guia. En el poema èpic de l'Odissea, d'Homer, Ulisses encarregava el seu amic mentor que cuidés la seva llar i que es fes càrrec del seu fill Telèmac, mentre ell, com sabeu, lluitava a la guerra de Troia. Més endavant en la història, la deessa Atenea pren la forma d'aquell ancià conseller per acompanyar Telèmac en la cerca del seu pare, guiant-lo i aconsellant-lo. D'aquí que avui dia el mentor sigui justament la persona que acompanya, que guia. Iñaki Miranda Larrucea, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres. Iñaki és president de SECOT Balears, una entitat nacional, una associació que està integrada per voluntaris sèniors, professionals, directius, empresaris, jubilats, que el que fan és compartir la seva experiència, coneixements en gestió empresarial per a aquelles persones que ho necessiten, amb motivació purament altruista i voluntària. Vaya idea més xula, Iñaki. Sí, vaya missió que... més guapa, no?
Pues sí, la verdad que fue una iniciativa que ya nació en 1989, ya hace unos cuantos añitos en Madrid, ¿no? Fue la Cámara de Comercio Superior de España y el Círculo de Empresarios que tuvieron esta idea para apoyar a los emprendedores y aprovechar también el conocimiento de la gente, pues que de repente pasa de un día a estar bloqueado de su agenda al día siguiente pues no tener nada. Entonces, una manera de contribuir y también de nosotros pues permanecer activos.
Clar, i jo crec que demostrau des de SECOT que l'experiència acumulada és un tresor, no? En una societat on hi ha més culte la joventut que la gent gran, mos feia falta, mos fa falta com a societat aprendre i aprofitar aquesta saviesa, senyor Iñaki.
La verdad que lo mejor siempre son los equipos mixtos, evidentemente, sí. ¿No? Gente con experiencia y gente joven con habilidades que quizá las personas ya mayores pues no adquirimos en su día porque la tecnología va evolucionando y que vamos adaptándonos a ella también.
Nosaltres hem pensat en vosaltres avui a partir de la paraula guia. Què diries que significa per a un professional que ja ha fet tota la seva carrera, que està jubilat, convertir-se en un guia d'una persona que just està començant?
Bueno, es sentirse útil, ¿no? Es acompañamiento, ¿no? Nosotros aportamos, pero también aprendemos, ¿no? Una de las habilidades que más tenemos que desarrollar nosotros es la escucha activa, ¿no? Uh-huh. Escuchar mucho, ¿no? Y luego, evidentemente, pues decir nuestra opinión, nuestro consejo y al emprendedor decide lo que quiere hacer, ¿no? Que para eso es su proyecto, ¿no? Entonces, también nosotros contentos de participar pues en estas ilusiones, ¿no? Que tiene la gente que empieza un proyecto.
Clar, entenc que s'escolta activa deu ser fonamental perquè com a acompanyants o com a guies vos trobareu en persones plenes de dubtes, no? Per falta d'experiència, principalment. Per tant, guiau, acompanyau amb aquesta escolta activa per d'alguna manera perquè sigui ell qui faci la feina, no? Vosaltres acompanyau, però qui fa la feina és aquesta altra persona.
Evidentemente, no, su proyecto es suyo, nosotros al final no le vamos a decir haz esto o haz lo otro, simplemente decirle pues mira aquí que puedes tropezar con este tema o que allí puede haber esta incidencia que te puede ocurrir y prever, ¿no? Cosas que pueden pasar porque ya te han pasado a ti también a la vida, ¿no?
Quin tipus de persones, d'emprenedors, de petites empreses toquen a la porta?
Bueno, hay de todo, hay de todo. Hay algunas empresas también, bueno, que están con problemas, con disyuntivas para ver qué hacer en el futuro. Y hay también emprendedores menos jóvenes, no tantos, ¿no? En Mallorca no tantos, en otras delegaciones en España sí que hay emprendedores mayores, gente también pues que ya se está jubilando, se ha jubilado y tiene una idea y quiere emprenderla para seguir ocupado.
I que ha de fer una persona que mos escolti i que digui, ostres, a mi m'agradaria conèixer-vos o tenir vostre acompanyament, que ha de fer?
No, nosotros, uno de los retos que tenemos es tener más socios activos en SECOT, entonces no tiene más que llamar a la Cámara de Comercio y preguntar por mí, por Iñaki Miranda, ya se pondrán en contacto conmigo, sin problemas.
Val, sempre feis feina a través d'institucions.
Nosotros somos ocupas, digamos, de la Cámara de Comercio. Empezamos con ellos, estamos ahí en la sede de la biblioteca de la Cámara de Comercio. Vale. Tenemos ahí nuestras reuniones, varios lunes al mes. Y a partir de ahí, luego, pues tenemos convenios con diferentes ayuntamientos e instituciones, ¿no? Uh-huh. Però, bueno, és nuestra sede física, digamos.
Val. En aquest cas, la Cambra de Comerç de Mallorca, que està ubicada,
sí,
a Palma, molt bé.
I
és hora d'assessorar, Iñaki, se deu xerrar molt també de plans d'empresa, de números, de màrqueting.
Sí, claro, claro. A veces las ideas hay que materializarlas, hay que escribirlas, hay que saber contarlas y te las tienen que entender. Claro. Uno de los ejercicios más habituales que se hacen ahora, tanto para la búsqueda de inversores como para concursos, incluso de emprendimiento, pues explicar tu idea con un individuo en 2 minutos y medio máximo. Y es un ejercicio que, bueno, si convencemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pues quizá convenzamos también al inversor, ¿no? Uh-huh. Es lo que se trata, ¿no? Que tu idea sea sencilla y entendida por todo el mundo.
Val, val. Idees clares, ¿no? Com se sol dir.
Sí, efectivamente. Sí.
Molt bé, idees clares i amb una base, que això també és lo important. I no sé si,
claro,
si arribava a fer acompanyament emocional, perquè clar, dins un procés professional, empresarial, sí, etcètera, també s'hi posen moltes emocions.
Sí, el año pasado incluso hubo una jornada en la Semana de Emprendimiento que organizó Palma Activa y nosotros colaboramos también, y este año seguramente también la hará, es en noviembre, la tercera semana de noviembre, y yo participé en un coloquio que hubo sobre acompañamiento emocional a los emprendedores, efectivamente, ¿no? Porque el emprendedor pues pasa pues por muchos altibajos, ¿no? Hay días que está, bueno, por las nubes y hay otros días que está por el suelo, ¿no? Entonces pues se trata de moderar todos esos sentimientos, de que no se sienta solo y también de que busque buenos acompañamientos. Uh-huh. Todo el mundo tiene unas habilidades, pero también tiene otros puntos débiles que hay que compensarlos apoyándose pues en otra gente, ¿no? Que desarrolle esas fortalezas, ¿no? Uh-huh. Ya sea hacer un equipo más, bueno, sin hablar de símiles futbolísticos, al final pues el equipo es lo que tira para adelante, ¿no?
Jo crec que ara sí que podem parlar de símils futbolístics, no? Després de...
Pues eso, el equipo al final es, ¿no? Que cada uno tiene su habilidad y el equipo es el que tira.
Sí, molt bé, molt bé. I abans parlaves d'aquest contacte intergeneracional que, a més, ara se posa molt en valor. Els equips on hi ha gent de diferents edats, generacions, perquè tots poden aportar. Què vos aporta a vosaltres ja més ja jubilats i més grans aquest contacte intergeneracional?
Bueno, pues ilusión, ¿no? Ilusión, esto es en vivir, digamos, otras vidas, ¿no? Evidentemente sin el riesgo que corre el emprendedor, pero bueno, pues es contar con esa ilusión, ¿no? De compartir esa ilusión, ¿no?
Uh-huh. I d'il·lusió n'hi ha molta, i ho veiem a SECOT, que és una entitat nacional, però ja sentiu que també en seu a Balears, i nosaltres xerram en Iñaki Miranda Larrucea, que és el seu president a Balears.
Bueno, yo hago otra vez ese llamamiento que necesitamos socios activos en SECOT, porque al final pues tenemos que abastecernos, ¿no? de nueva gente que se está jubilando, prejubilando. Incluso tenemos algún socio que aún está en activo en su trabajo y como parte de su responsabilidad social individual pues colabora con nosotros también, ¿no? Uh-huh. Agradecemos todo eso.
Vinga, i des d'aquí feim aquesta crida, que en el final això és una ràdio de servei públic i el que vosaltres feis també és servei públic, Iñaki.
Sí, sí, somos una ONL, no una ONG, una ONL, sin ánimo de lucro.
Exacte. I moltíssimes gràcies. Avui la paraula guia mos ha duit a conèixer-vos una mica més. Gràcies i bon estiu.
Vale, gràcies. Adeu, adeu.
Quants camins l'home haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin muts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent.
Ara està completament prohibit fer foc, però serà simbòlic, un foc d'acampament. És estiu, un grup de joves està passant uns dies a una casa fora vila d'algun poble, han anat d'excursió a la platja, han fet activitats grupals, de companyerisme, han sopat i ara es posen a la fresca a cantar i a compartir. podria ser un grup d'escoltes de tants com participen i han participat al llarg de 70 anys en el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Ana Marga Vives és la seva directora.
Ara mateix el moviment Escolta aglutina 11 agrupaments escoltes i guies diferents que estan distribuïts entre Palma i distints pobles. I dins aquests agrupaments, pues, hi ha distints grups d'edat en els quals els infants pues, fan les seves activitats. La nostra base és totalment voluntària. Els joves, que nosaltres els deim els CAPs, que serien els monitors i monitores, dediquen el seu temps de lliure a estar amb els infants i programar les activitats. I el nostre finançament pues, ve de les quotes anuals que aporten les famílies i les possibles subvencions que puguin arribar.
Bach era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Sona un clàssic, aquesta història, en aquest cas interpretada per Joan Manuel Serrat en català. Segur que és una cançó que han compartit en algun moment els infants i els joves escoltes, però que no vos soni antic, perquè el moviment Escolta és molt actual.
Sí, és un moviment molt actual perquè s'adapta molt i viu molt amb la realitat social de cada època en què està existint. En el final és un moviment integrat per joves, en la seva gran majoria, i per lo tant veu d'aquesta joventut que te marca el ritme de com funcionar i adaptar-te a les noves realitats.
Va jugar, va fer un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt.
Majoritàriament comencen apuntant-se quan són infants, perquè les famílies cerquen un espai on els seus infants puguin dedicar el seu temps de lleure a activitats que surten un poc de les seves activitats habituals i on troben un espai de convivència en grup, de conèixer la natura, un espai social on treballen molt les seves habilitats de convivència, que tot això avui en dia pues, és molt, molt necessari. L'escoltisme s'ha basat sobretot en el creixement i la convivència en grup i en descobrir plegats que junts on podem arribar més enfora i també en molts aspectes de conèixer tu personalment en aquests espais socials, però que fan que connectis molt amb tu i a la vegada amb el grup. I ja t'he dit que els nostres eixos són fer educació i país i damunt d'aquests tres eixos anem programant les nostres activitats. Aquest viatge té a veure amb els valors i sorgeix el concepte quan aquí el moviment Escolta se va fundar en 1956 per part d'en Eladi Homs i dos anys després la seva dona va fundar la primera unitat d'escoltisme per dones i aquestes dones són ses guies. Nosaltres mantenim el nom dels guiatges amb ses guies, el que passa que ja amb els anys tot ha evolucionat i ens reconeixem tots amb la paraula escolta. Però és molt important reivindicar aquest primer paper de ses dones guies dins l'escoltisme a Mallorca perquè són ses que varen aconseguir que ses dones poguessin participar d'aquest espai de d'oci i de valors de sa joventut en un moment que era molt complicat.
IB3 Ràdio és història.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ja és la paraula polisèmica que hem triat per al programa d'avui, que és, sobretot, però, acompanyar, ensenyar a fer el camí. El guia del que ara vos xerrarem té el títol de Game Master. Això vos pot donar una idea del tipus d'acompanyament que fa. Heu entrat mai a un escape room? Quan heu tardat en sortir? Com ha estat la col·laboració amb els companys? Per casualitat, vos heu erigit en guia del grup? Heu sentit la necessitat de demanar pistes al Game Maker per poder trobar la sortida? Aitor Barragán, propietari de Mission Escape, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Pues muy bien, muy bien.
I de mirar avui la paraula guia mos ha duit a pensar en aquest joc tan real i tan realista que són els Escape Room. I en Aitor està al capdavant d'un Escape Room a Palma. La paraula guia, Escape Room, Game Master y View, Aitor, ¿hay relación con la palabra que hemos escogido para el programa de hoy?
Sí, claro. Nosotros aquí en el Escape Room, los que somos los Game Masters, como has dicho, el trabajo básicamente es guiar a los jugadores dentro de la aventura en la que se meten para que sean capaces de salir, claro.
Molt bé.
Y siempre hay un momento en que necesitan ayuda.
Molt bé. Anem a fer una cosa, però anem una micona enrere abans de xerrar de la funció d'aquest guia, d'aquest Game Master. I compta-mos, per la gent que no hi hagi entrat mai, com ens han d'imaginar una sala d'escapada, objectiu escapar, un escape room des que, per exemple, vosaltres teniu. Intenta descriure una de les sales que teniu a Mission Escape.
Sí, por ejemplo, bueno, las salas, tenemos cuatro temáticas diferentes, pero la rutina de las salas es que tú entras a la aventura que está decorada según la propia aventura, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una que es como una posesión, entras a una especie de casa mallorquina antigua y tienes una hora o hora y media para resolver un misterio y conseguir escapar del sitio donde estás, porque si no, algo pasará. Y dentro de esa aventura, pues tienes que ir descubriendo pistas, resolviendo acertijos que te van guiando dentro de la aventura.
Val. El contingut d'aquests jocs és cosa vostra, les dissenyeu vosaltres, perquè aquesta possessió, la possessió fa una micona de por, perquè tenim aquí
sí, claro,
una protagonista que mata 6 de les seves amigues en un ritual pagat. Jo aquí ja voldria sortir d'aquesta sala.
Sí, sí. És un juego, claro, es un juego de palabras entre lo que es una posesión mallorquina y una posesión infernal, por decirlo así. Y sí, es el final de una trilogía que habíamos hecho porque llevo 11 años con este escape room, y durante esos 11 años ha pasado la aventura esta de Alicia, la historia de Alicia, y esta es el desenlace de la historia.
Val, ¿no? Val. ¿Y es una única sala? ¿Ni a varias? ¿Cómo es?
No, en esa posesión tú entras a lo que sería una... Está decorado como si fuera una antigua casa mallorquina y no, son varias salas, claro. Vale. Pasando de una sala a otra buscando el desenlace de la historia de Alicia, que como bien dices, mató a muchos amigos haciéndole un ritual satánico y luego desapareció. Y ahora se entra pues, a la posesión familiar buscándola a ella.
Vale, y me encanta eso de que el mayordomo de la familia necesita vuestra ayuda para encontrar a Alicia y acabar con el sufrimiento de todos los implicados.
A
ver.
Sí, normalmente, a ver, el Game Master siempre hace un papel dentro de la historia, sí. ¿Vale? Entonces, a la hora de introducir a los jugadores en la historia, es un personaje dentro dentro de la misma historia, que los mete y luego los guía dentro.
Val. Idò, qui fa de Game Master en aquesta història és el que necessita l'ajuda dels que estan a dins per resoldre un... Sí, per resoldre un acertijo, no?, que se diu en castellà.
Exacte.
I com ho, aquestes temàtiques les has dissenyat tu? Les heu dissenyat vosaltres?
Sí, sí, las historias las diseñamos aquí. Somos un equipo de tres diseñadores, por decirlo así, ¿vale? Que diseñamos las pruebas, las historias y luego todo lo que son las cosas hechas a mano, por ejemplo. Uno de los chicos es bastante artista, ¿vale? Y lo hace todo bastante a mano, ¿vale? Por ejemplo, en esa posesión hay muchos cuadros que son parte del juego y los ha pintado todos él a mano. Tiene buen toque el chico.
Que bo, que bo. I quan te fiques en aquest món? En quin moment dius, jo vull posar en marxa un escape room?
Pues eso fue el 2015. Yo trabajaba en hoteles. Y bueno, lo que pasaba aquí normalmente, tú has trabajado 2 años, al tercer año no te llaman, tienes que hacer barbecho. Y ese invierno de estar en el paro buscando, esperando la siguiente temporada de verano, pues di con estos juegos. No existían en Mallorca, bueno, casi no existían en España, y decidí, pues, lanzarme a la aventura.
Que bo, que bo. ¿Y content después de aquests anys?
Sí, 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 sí. Me ha encantado el mundo, me encanta lo que hacemos, es muy divertido. Es creativo, o sea, que siempre vamos haciendo cosas. Aparte de las salas que están ya hechas, creamos eventos para empresas, cumpleaños. Entonces, siempre estamos dándole a la cabeza, que es bastante divertido. No te aburres.
Ja. No t'avorreixes i la gent de dins tampoc, perquè, clar, vol sortir, ha de sortir, i per això entra dins aquest joc de pistes on un guia, aquest game maker, li anirà dient, donant alguna pista per on ha de sortir. Com ho feis perquè aquesta guia mental, podríem dir, i física que està plena d'enigmes, no sigui ni massa fàcil ni absolutament impossible de resoldre? Com ho feis?
Sí, bueno, claro, los juegos tenemos 4 juegos, como te decía, salas, cada una con una dificultad más o menos diferente, pero es verdad que cuando creamos un juego de la nada, siempre tenemos que hacer un par de semanas, 3, con amigos, con grupos que ya conocemos, que llamamos de testeo, ¿sabes? Porque a veces nos pasamos de dificultad y vemos que, pues, si el juego es de una hora, pues nadie sale hasta la hora y media, es como, bueno, nos hemos pasado, ¿vale? O a veces lo contrario, a veces resulta que nos hemos quedado cortos y cuando hacemos estos testeos, pues la gente sale demasiado rápido, ¿vale? Sí, así sí. Que vamos ajustando, ¿vale? Para que sea concorde al tiempo que tiene que durar la actividad y que tengamos nosotros que guiar lo menos posible también, ¿vale? Yeah. Lo suyo, lo genial sería que los grupos salieran, entraran y salieran, así que nosotros tuviéramos que ayudarles ni guiarles en ningún momento. Pero bueno, el trabajo de Game Masters es estar aquí y estar pendiente de que cuando se queden atascados, cuando no saben muy bien cómo seguir, ensenyar-los el camí, per dir-ho així.
Val, i això ho sabeu perquè hi ha unes càmeres i veus com estan actuant, com interactuen entre ells, si estan allà embossats i comencen a estar frustrats perquè no troben la solució. Aleshores, en quin moment exacte interveniu o intervens per donar una pista? Com aconsegueixes guiant els jugadors però sense rompre la màgia del joc?
Claro, a la hora de hacer los testeos, como decía, antes de poner el juego al público, por decirlo así, también ya hacemos el timing del juego, ¿vale? Entonces sabemos más o menos en qué momento tienen que estar haciendo qué, o es el límite, por ejemplo, a los 20 minutos tienen que haber pasado de la primera habitación a la segunda, porque si no ya van muy tarde. Entonces les vamos dejando que vayan solos, y si vemos que hay 20 minutos, uy, van un poco tarde, les damos una pista, pero siempre las pistas son... Como el Game Master es un personaje dentro del juego, no le damos una pista en plan, haz esto, ¿vale? Es un, ostras, pues el mayordomo, por ejemplo, que yo recuerdo de cuando estaba trabajando en la casa de Alicia, que había un no sé qué, un no sé cuánto, ¿vale? Y les guías a que ellos descubran, ¿vale? No se lo dices, sino que les sugieres, ¿vale? Hacia dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que hacer.
Molt bé. I ara imaginem que dins aquestes sales, la primera o la tercera, ja estan això un poc angoixats o encara no, hi ha 5 amics o 5 companys de feina, val? I tenim allà el compte enrere perquè hi ha un límit de temps per resoldre. Què passa quan dins un mateix grup, no sé, hi ha massa gent que vol ser el líder o el guia o que ningú s'escolten entre ells? Què sol passar allà de dins, Aitor?
Sí, ves de todo en realidad, ¿vale? Ves grupos muy, muy cohesionados, funcionan muy bien. Siempre los grupos hay, bueno, pues los típicos roles. Hay uno que a veces no hace nada, que está un poco por detrás, que se va solo por otros sitios a hacer nada. Está siempre el líder, ¿vale? Líder que a veces nos esperan, porque hacemos también de team buildings para empresas. Y algunos jefes, que son los que traen a sus grupos para hacer los team buildings, se han sorprendido de que uno de los chicos de la oficina, que era como el calladito, de repente en un juego se convierte en el guía y pilla como el liderato y empieza a mandar. Sí, eso es bastante curioso y me ha pasado varias veces.
Que va. Sí. No, és que és molt interessant perquè veus com, no sé, segurament surt la personalitat de cadascun en un espai relativament tancat i on has de posar a prova el teu enginy. I de, escolta, Aitor, si ara mos està escoltant algú que no ha entrat mai a un escape room o que serà la seva primera vegada, quina seria la teva guia de supervivència, eh? O el millor consell per poder aconseguir sortir a temps?
El trabajo en equipo y comunicación, ¿vale? Simplemente que venga con unos amigos, familia, bien allegados. ¿No? Y que vengan a pasárselo bien simplemente y eso, y comunicación. Si no te comunicas, no vas a salir.
Molt bé, idò, això és un missatge de vida, eh? Treball en equip sí. I comunicació. Idò, mireu, avui la paraula aquí mos ha duit a conèixer en Aitor Barragán, que és propietari de Mission Escape a Palma, aquestes sales d'escape room, que són jocs, però que ja veus que posen a prova molt més que un joc i una manera de divertir-se. Idò, moltíssimes gràcies, Aitor, i molta sort.
No, gràcies a ti. Hasta la pròxima.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
No ens hem despistat en Casablanca aquest As Times Goes By, però és que aquest és un programa de paraules polisèmiques i la d'avui, guiar, també vol dir donar un salt conduït a algú. I clar, per salt conduït, tot d'una, ens venen al cap els grans personatges de Casablanca i els seus diàlegs. Rick, Elsa, Víctor Laszlo, el capità Louis Renault o Sam.
He traído el dinero, señor Blaine.
Guárdelo, le hará falta en América.
Hicimos un trato.
Olvídelo. No tendrá usted problemas en Lisboa, ¿verdad?
No, está todo arreglado.
Bien, aquí tengo los salvoconductos. No hay más que poner los nombres y firmar.
Víctor Laszlo. Víctor Laszlo queda detenido. Como cómplice del asesinato de los correos portadores de estos documentos. ¿Le sorprende lo de mi amigo Rick? La explicación es bien simple. El amor triunfó sobre la virtud. Gracias.
Despacio, Louis. No va a detener a nadie, al menos de momento.
Pero es que se ha vuelto loco.
Será mejor que se siente.
Baja esa pistola.
No quiero matarle, Louis, pero lo haré si da usted un paso más.
Dadas las circunstancias, me sentaré. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome. As time goes by,
passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Tres ràdios, coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
I així arribam al final del capítol, guiats per la bona música, sense cap intenció de fer-vos de guia, que això ho deixam a persones més elevades i amb més coneixements, però sí amb la voluntat de fer-vos companyia. Ens falta ara baixar la barrera i per ajudar-nos tocarem la porta d'un guia de veres, que fa de Menorca, sobretot de la zona de Mahó, la seva oficina diària.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Lluís Ametller, guia oficial de turisme, com estàs? Benvingut a Entre avui i demà.
Hola, molt bé, molt bé. Passant molta calor, però bé.
Sí, passant molta calor. Estem tots. Aquest estiu que s'està fent dur. Escolta, avui hem triat una paraula que t'és molt familiar, que és guiar. Si a una persona com en Lluís Ametller li dic guiar, que li venes cap primer de tot?
Pues segurament, no sé, jo tenc com una... Sembla com una paraula com molt gràfica, no? Guiada, un que va davant i la resta te segueixen. No, però no necessàriament ha de ser així.
Ja, no tu no ets...
Però bueno, és la feina meua.
Sí, tu ets guia d'aquests que treuen els paraigos o no?
No, la veritat és que no. I sí que es ve que quan anem en serveis tipus creuers te solen donar algun tipus de lollipops que diuen ells, que són les cartelets aquests, que són les paletes que solen dur números i tal... però la tendència cada vegada més és a grups més petits,
sí, sí.
I que es vegin menys. No?
Sí.
I sobretot hi ha una tendència que és molt a fer servir radioguies o algun tipus de dispositius perquè no hagis d'anar cridant pel carrer. Vamos, que t'infiltres una miqueta millor entre la sí. població i la gent. I
sí,
no,
sí,
no.
sí, sí. Aquesta passejada que ja no és tan descarada, entre cometes, no? Amb aquests
Exacte.
Grups tan grossos que normalment hem vist. I tu que fa tant de temps que t'hi dediques, quan el concepte de guiar, per tu què significa més que posar-se davant? És a dir, on hi ha la frontera entre, per exemple, anar explicant dades històriques o ser un autèntic guia? Què te fa diferent a tu?
Bé, tal vegada sona un poc estrany, això, però jo sempre trobo que la feina nostra té una part de, com a teatral. Al final cadascú fa les visites i al final és com una espècie de... No diré que és un show, perquè no és show, perquè és seriós, però cadascú imprimeix un poc el seu caràcter, sentit de l'humor, o normalment cada guia sol treure més punt a temes que domina millor o que li agraden més. Seria un poc la manera de... I després, amb el tema de dades i informació aquesta que avui en dia un troba a Wikipedia i Google, tot això, no diré que passa a un segon pla, però no és tan important com tal vegada informació més oral o tradicional, folclòrica, perquè avui en dia internet trobes de tot ja.
Ja.
Quedar-te, ser ben molt sí. informada i molt preparada.
Sí, quedar-te en sa història, no?, més que sa dada concreta. O... Sí. I escolta, tu què te va fer decidir per aquesta professió?
Bé, sa veritat, jo feia feina a una agència de viatges i feia de guia acompanyant en els hotels, a aeroports. I després aquesta mateixa agència va obrir un departament d'excursions i vaig començar allà. Fa molt d'anys, molt tendre, molt nerviós. Sempre em recordo la primera visita, estava tan... que tremolava tant que els micromasquins no me sentien els clients, de tot el que me tremolava.
I on era aquesta primera visita, Lluís?
Era la típica volta illa que li solien dir, és que me'n record com si fos avui matí. I era amb un turoperador britànic i visitàvem el típic. Anaven a fer una volta a Mos, a destileria de gin, la volta en barca i després el poblat de Benibeca. És curiós que quasi bé 25 anys després les excursions hi ha alguns que el producte no ha canviat gaire.
Ja, efectivament. Clar, és que també tens la sort de guiar i de viure una illa que és reserva de la biosfera, per tant, també és un paisatge que no canvia massa i des de fa un parell d'anyets patrimoni de la humanitat per la cultura talaiòtica. No sé on te sents més còmode a l'hora de guiar, si la part de natura, si la part de patrimoni, també recordem la forta petjada militar i cultural que té Menorca. On te sents més còmode?
La veritat que jo sempre considero que està molt afortunat i he fet feina a tres espais que són molt rellevants a nivell històric i cultural, que són el Castell de Sant Felip, els Llatzerets i a la Mola. I aquest tot tres, i tal vegada te diria que és un millor metro, perquè són com a visites molt específiques.
Sí.
No sé si això té molt de sentit. De vegades dus un grup i amb un autocar te fan visitar, no diré tota l'illa, però 6 o 7 puestos en un mateix dia. Al final dones pinzellades i un poc de cada puesto i ja està. No? Però quan fes una visita com més específica, dues hores i mitja, ja entres molt en els temes, tu veus que a la gent li agrada. Perquè és quan pots treure un poc més de punta a cosa que la gent normalment no li sona tant o desconeix.
I no sé si tu també aprens un poquet cada dia, no sé si ja és difícil aprendre d'un lloc que coneixes molt, però a lo millor amb alguna pregunta que te fa alguna de les persones del grup, dir, mira, això no m'havia fixat mai, mira, amb aquesta cosa ho comentaré, ho demanaré, ho cercaré, això encara te sorprens?
Cada dia. Jo sempre partesc, quan comences visites, és un poc a modus de broma i per relaxar també, perquè la gent estigui còmode, jo sempre els dic el mateix en els que van amb jo, no? Primer de tot, no hi ha examen al final, vull dir, per tornar no fa falta que recordeu res, no? I si qualcú vol fer aportacions, preguntes, tot el que sepi ho respondré, i el que no seran els meus deures. I ho dic un poc de broma, perquè entengui la gent que no, nosaltres no ho sabem tots. Però sempre hi ha gent que té aquell punt de vista, que troba algun detall que altres persones no s'hi han fixat, o quan tens llocs així tant específics, justament com et deia, a la Mola o Llatzeret, per exemple, que és un dels llocs on jo hi vaig més, sempre hi ha gent que hi ha estiuetjat. Fa poc, per exemple, va haver un senyor que estava escrivint un llibre que en ses memòries de l'avi seu, basat en ses memòries de l'avi seu, que era un jove de Saragossa que va anar a Filipines i va tornar a Barcelona, i va fer un mes de quarantena en el Llatzeret de Mor l'any 1900.
Que bo.
De vegades hi ha històries molt xules.
Que bo, clar. I tu d'aquestes també deus aprendre cada dia. I ara jo xerro amb tu i m'imagino els turistes, no? Però que passa amb els menorquins, que passa amb els balears en general, també necessitem un poc de guia, no?, per la nostra terra, perquè ens podem perdre moltes coses del que tenim en el voltant.
Sí, efectivament. De fet, llocs, una vegada més, així tant específics, jo trob que la gent de Balears ho apreciem més, per exemple, Llatzeret, ja sé que som un poc cansats amb el mateix,
no? Però és un lloc però fantàstic, que no te l'acabes.
Llatzeret, per exemple, hi ha molt de viatgerets per tot arreu. I antigament es deien esparcs de quarantena, i per això a Palma teniu un puesto que es diu esparc de la quarantena. I molta gent diu, ah, mira, me sona, no havia caigut mai, o no me sona. Saps? Sempre hi ha, i me penso que el públic local pot associar amb més facilitats amb allò que ja coneix i normalment treu com a més rendiment a la visita, per dir-ho així, no? Treu més profit perquè associa més ràpidament.
Sí, sí. I abans deies això, ses, bueno, no ho deies, espera, que torna amb aquesta pregunta, espera't. Sí. Lluís, i avui dia tothom té una aplicació en el mòbil. Tu abans parlaves de que les dades les poden trobar fàcilment, no?, a internet. Podem descarregar una audioguia, però aprofitem per reivindicar la vostra professió. A més, jo t'he presentat com a guia oficial, també és importància d'aquesta titulació, que porta un guia humà, un guia com a Lluís Ametller de carns i ossos i els teus companys i companyes, que no podria substituir mai una aplicació de telèfon.
Pues, normalment, respostes directes a les preguntes, capacitat de tal vegada associar diferents temàtiques o informacions o punt de vista, i després, jo, el que jo trobo molt important és el factor humà, que sigui un poc pues, aquella part més humana, no? Les històries de humanes, que, per exemple, tot allò que jo vaig aprenent en les visites, perquè cada visita aprenem alguna cosa, allò ho vas integrant i ho vas incorporant. O, per exemple, nosaltres a Llatzeret, per exemple, xerram molt d'algunes de les persones que hi van treballar allà i van passar diferents períodes que van arribar a ser molt coneguts entre la gent que venia a fer les vacances d'estiuetx. És a dir, hi ha una part que no la trobes en una pàgina web, i això és el que jo considero que des del nostre punt de vista li hem de treure punta en això, i això és un poc el caramel, el dolç, que t'acaba de lligar tota la informació, tot el menú que acabes de fer, pues queda com endolcit amb aquelles anècdotes i parts que no pots trobar a altra banda.
I m'imagino que també deus gaudir tu de com la gent se sent i se meravella per Menorca, no? Per l'entorn, per la cultura, gent d'aquí i d'allà, no?
Sí, la veritat és que som bastant afortunats, perquè la gent que ens visita, o almenys és la sensació que jo solec tenir, la gent que ens visita, sigui d'allà on sigui, tothom diu el mateix. Ai, que afortunats que sou, quin lloc més xulo, quin puesto, cuida-ho, la gent d'Eivissa sempre diu cuida-ho, no has de fer els errors que nosaltres hem fet, o la gent de les Balears ho aprecia molt. I després, la gent que no li sona Menorca de res, que moltes vegades venen aquests creuers d'americans, que és lògic, ells fan unes escales i ells els hi venen, pues jo què sé, Cadis, Barcelona, Niça, i entremig ells hi colen Menorca, i ells venen aquí molt sense saber on van, i se'n solen anar encantats i molt sorpresos.
Sí, sí, sí. Cuidau-ho, com diu en Lluís Ametller. Això és el que ens ha de quedar a tots. Cuidau-ho. Escolta, nosaltres avui t'hem cridat per baixar la barrera del programa, que han dedicat a la paraula guiar, i t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquest moment, Lluís. Si tens algun costum abans d'anar a dormir, que ens ajudi a dormir millor, que nosaltres feim llista cada dia.
Bé, jo som afortunat i no tinc problemes per dormir. Això ja és molt. Tal vegada perquè arribo a final de dia ja que he consumit tota la energia. Però sí que es ve que m'agrada molt posar la ràdio, escoltar la ràdio.
Beníssim.
I jo va haver una època que estava superenganxat a programes tipus ara El Faro.
Sí.
O Hablar por Hablar, a veure, una època quan hi havia la Gemma Nierga, per exemple.
Sí.
Aquest tipus de programes tranquils.
Sí.
Els programes aquests d'esports que criden i que discuteixen, tot això no me deixa dormir. No,
no, no. No.
O, de vegades, també música, sigui que sigui, però tranquil·la.
Vinga.
Molt fluixets i va bé per relaxar.
I mos ho poses bé perquè necessitem una cançó per acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes.
Bé, una de les meves cançons que més m'agraden i més significat tenen és de Billy Joel, de Piano Man.
I de mos encanta, i aquest començament, així que deixarem que soni des del principi. Lluís Ametller, guia, gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Araceli, i que de veieu la barrera bé i que la torneu a pujar, clarament.
Així farem. Gràcies.
Gràcies a tu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. If I could get out of this place. Oh, la 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 di di da. La la di di da da da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano